Fabricació pròpia.
Com esteu? Molt bona tarda a tothom. Un dia com avui de 1966, per tant fa 58 anys, els Beach Boys van treure el seu desè àlbum Pet Sounds, que inclou cançons com aquesta que estem escoltant, Would You Be Nice? No seria agradable? Una cançó que descriu una parella jove que fantaseja en el seu amor, en un amor proper, pròxim, futur. Bé, aquest disc dels Beach Boys no va tenir una molt bona rebuda, això ho hem de dir. Recordem, inclou temes com ara també el conegudíssim God Only Knows, però al cap dels anys sí que es va convertir en un dels discos més escoltats i, què dir, influents també en la història de la música. Més coses. Tal dia com avui, de fa, això sí, 115 anys, Barcelona va encarregar la fabricació del panot de l'Eixample a Ramon Escobar. De fet, fa unes setmanes el periodista i col·laborador d'aquest programa del Fabricació, en David Martínez, d'Històries de Barcelona, ens va proposar una ruta molt interessant, si us agraden els panots. Uns panots molt curiosos, com per exemple, sabríeu dir quin és el carrer de Barcelona que té més panots? Doncs ja us ho diem, de fet ens ho va explicar el David, al carrer de la Mina de la Ciutat, que es troba al barri de Roquetes. O també ens va explicar l'únic punt de la capital catalana on conflueixen quatre panots diferents. Això, per cert, ho podeu trobar al carrer Aribau amb Diputació. Bé, en tot cas, si voleu saber més, podeu recuperar la secció de Ràdio La Carta d'aquest programa. Paga la pena escoltar-ho sempre a totes aquestes curiositats que ens proposa en David Martínez, com dèiem, d'Històries de Barcelona. Un dijous en què continuem mirant cap al cel, perquè la pluja arribarà una mica més tard avui, però això sí, acabarà arribant. Per tant, no guardeu la capelina, perquè el més probable és que demà també us torni a fer servei. Ja sabeu, cap al maig, cada dia un raig. I tant de bo que sigui així. Benvinguts, en tot cas, a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia. Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Baixera animada, tenim aquesta hora, quan passen 3 minuts de 2:15 a 3 de la tarda. Marta Jarque, com estàs?
How are you?
Very well, thank you.
Sí? Ready yes. For the show.
Yes, oh, good. Vinga, els guions. Espera't, abans de presentar la coro. Francisco, és que ets... O sigui, el teu
se
riure...
Se li ha escapat.
El teu riure, i deixa-m'ho dir, és que és, com diria la Jarque, és tan bonic.
Preciós.
És que fa ràdio aquest riure.
Ah, sí?
Aquest.
Ui, tant. S'encomana, sí, sí. S'encomana.
Explosions d'alegria.
I a part, avui quantes hores tenim dormides?
Avui ens hem despertat només una vegada. I és allò que em destarota, que no hi estic acostumat.
Clar.
No hi acabo de... Haurien de ser dos.
Dues vegades, no? Sí, que us desperteu. Però seguit heu dormit dos, tres.
Gairebé quatre i després tres.
Clar, és que la felicitat també ha de... O sigui, ens hi hem d'anar habituant, també.
Sí,
vull dir, que et vingui la felicitat tant de cop...
No ho sento,
mà. Clar, tampoc...
No, no.
Exacte.
No, això és
complicat. Una mica de marge.
Sabeu qui sempre està feliç? És ella. Guions. Laura Coromines.
Wait.
rei.
Ho fas tu, això?
El què? No, 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 no. Tant de bo tenir aquesta veu d'ultratumba. Allà a la peixera aixecant mans, eh?
Home,
home, per favor.
No, 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 no. Ja... com se sent, com se sent. Escolta'm, Francisco, jo el que et volia dir és que ho volem tot, aquí. O sigui,
I no volem res, també, doncs... eh? Sí, 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 no, no.
Home!
Oh, clar, home, tens la
És veritat, la Francisco, la qüestió és estar emprenyat.
Que som catalans aquí i tribuneros, doncs hem de fer gala.
Hem vingut a jugar, eh, Francisco?
Hem vingut a fer el que puguem.
El que puguem, el que puguem. Bueno, deixa'm acabar de presentar tot l'equip. En Ferran Capdevila, l'home de les targetes. Cada dia n'ensenya menys, també, ho haig de dir.
Sí.
La producció del directe. Ja està. No sé per
què l'has provocat.
Sí. Mercè Mondelo i Vanessa Carrasquilla, el món digital, i en José Matosas i la Paula Moreno. Ells estan al món sonor. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Roquete, ciutat estimada, et cantem una cançó. Envoltada d'oliveres, de gent bona i d'il·lusió. Raval de Cris, Raval Nova i Raval de la Mercè.
El teu Raval, Mercè.
Amb Mercè Raga. De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Fins que no aplaudeixi l'Ester.
No està el dia que no ens escolta, eh?
Ester, bé.
Ester! Aplaudeix, Ester. Aplaudeix,
aplaudeix.
Ara.
Ah.
Hi som tots.
És que ja li faig, sí. A l'Ester li dones això, ditet, i ja t'ho dona el seu cor.
I tant. Sencer.
Bueno, però ui, au, ei, m'has arribat el dit enganxat. Va,
espero que no cobri allò que la dones a Tomeu Penya.
Pot ser.
Una vegada que
no,
fem el güey.
No em tornis a posar més.
Güey.
Si no tenim l'Uri. D'aquí ara repassem l'altra actualitat. Va, sí, ara sí, repassem el sumari del dia. Amb l'equip del Fabricació, ja sabeu, tota l'actualitat passada pel filtre del nostre equip. La Marta Hart, que avui farà la digestió amb en Francesc Marco. Ell és secretari de Plataforma per la Llengua, que és una de les entitats que organitza el Festival de les Variants Dialectals de la Llengua Catalana. I és que aquest matí el Museu, el Museu Terra de l'Espluga del Francolí ha acollit aquesta presentació del festival, que per ser Hart, que tindrà lloc al cap de setmana de setembre, no?
Així mateix.
El darrer cap de setmana de setembre. El tarragonès, però arriba ja i ja ha passat aquesta presentació i en volíem saber més.
Exacte, ens ha interessat molt, sobretot també ara que ho sentíem, cantar amb aquest idioma d'allà del sud, sota el nom de Posa i tu l'accent. Aquesta iniciativa té per objectiu reivindicar la diversitat dels parlars locals amb taules rodones, ponències i altres activitats, i en parlarem, segur que el Virgili ens escolta, a 3:45.
I clar, i abans d'arribar a les 4, avui xerrarem amb Manel Noguera, que és professor de psicologia, i el coneixeu, de la Universitat Blanquerna Ramon Llull, i xerrarem sobre la pressió, alerta això, que ens ha cridat molt l'atenció, Coro, la pressió per ser perfectes.
Sí, sí, això cansa els pares, perquè, escolta'm, ho volem fer tan bé, clar. Ho voleu, vaja, no sé si ho pots afirmar o no.
Sí, però... sí, és ben bé això el que em passa, que ho vull fer tan bé que no
arribes a tot.
Sí, sí.
Clar, és el que diu la Coro, que esgota els pares, però també perjudica la salut mental dels fills. No sé si coneixeu la síndrome de la família perfecta, no? Avui també ens plantejarem com pot afectar aquest esgotament dels pares, Francisco, a la relació amb els vostres
fills.
Amb
tothom. Amb tot, ja t'ho dic ara. Amb tothom.
Et treu la son, sí. Això.
És que no dormir, o sigui, afecta... Jo ara sóc una persona marmada.
Doncs no pateixis. Mira, ens escoltaràs a partir de... quan faltin pocs minuts per arribar al punt de les 4 amb el professor Noguera, que en parlarem. I a les 4 avui toca un cacau esportiu. I és que avui visita el Fabricació pròpia el periodista Lluís Canut, poc després de jubilar-se i també de revelar que té Parkinson. Repassarem la llarga trajectòria del carismàtic periodista a partir de les 4. I a continuació també rebrem en Jaume Borja, que ens comentarà les notícies del Cor Més Una d'Escom, també, per cert, no sé si ja l'heu vist, segur que sí, el primer retrat oficial de Carles III. Un any després de la seva coronació, signat pel retratista Jonathan Yeo, en tons vermellosos, veiem la cara, no? I el mig cos de Carles III i de cop i volta Harke. Veiem el monarca vestit amb aquest uniforme de guàrdies galesos, però amb tons
costa
així...
Costa de veure, eh?
Sí, costa d'apreciar. Molt
vermell.
Saps d'aquelles òptiques que et diuen, a veure, què hi veus aquí, no? Si veus a Carles III o veus un...
Exacte, un genoll o un colze. Què hi veus aquí?
Sí, doncs és una mica això. En parlarem avui, també, amb el Jaume Borja. Clar, amb aquesta música només podem anar a petar a Tarracó Viva, perquè ja sabeu que torna aquest Festival Romà de Tarragona, que arriba un any més per divulgar l'època romana. En Jordi Sardà ens parlarà de la història d'aquest festival i també de la història de Tarragona, sens dubte. Bueno, clar, tenim mitja hora, però ho intentarem resumir de la millor manera possible. De fet, Tarracó Viva, aquesta edició serà la 26a i porta per títol el Mediterrani a l'Antiguitat. Recordeu, fins al 26 de maig. I acabarem programa avui amb, com sempre fem els dijous, amb els Apocalipsi Now, que són Santi Jiménez i Antoni García Ramón. I així, d'aquesta manera, arribarem a les 6 de la tarda. Noi, que ràpid, tu, aquesta cua.
S'ha acabat el bròquil.
S'ha acabat el bròquil aquí. Per tant, vinga, que falten 4 minuts per arribar a 3 quarts de 3 de la tarda. Obrim Realitat Paral·lela. A veure, Jarque, la realitat paral·lela d'avui dius que arribes amb ganes de jugar.
Sí, de fer-ho tan bé com el nostre protagonista d'avui, l'Òscar Díaz, que ahir, als vols de les 12 de la nit, no sé si ho vau veure, en horari de prime time, això era Antena 3, va guanyar 1.816.000 euros després de completar la popular corona, que en direm així perquè és en català correcte, en català incorrecte, el rosco de passapalabra. Després de 157 programes, que són molts programes, eh? Són moltes preguntes.
Molt de temps lliure.
I moltes paraules. L'Òscar, aquest madrileny de 52 anys i cap de premsa, per cert, de tornejos professionals de golf, va fer un hole-in-one i va respondre correctament a les 25 preguntes, algunes d'elles d'altíssima complexitat, que li va plantejar el Roberto Leal, que és el presentador. Amb aquesta fermesa començava Òscar Díaz aquesta corona.
Tiempo, empieza por A. Elemento químico metálico de color similar al de la plata y símbolo AL.
Aluminio.
Sí, B. Amontonamiento de toda clase de cosas que se hace para resguardarse tras él en una lucha.
Pasa palabra.
Noi. Pasa palabra.
No sé si vosaltres ho sabríeu, amb la lletra B, amontonamiento de toda clase de cosas que se hace para resguardarse tras él en una lucha.
Barullo.
Barricada.
Ai.
Però clar, jo això ho sé perquè he vist la resposta, però és que jo no he entès ni la pregunta.
No.
O sigui, que s'esconde tras él, sí. Difícil. He de dir que m'he mirat el vídeo diverses vegades d'aquest rosco final i he patit cada vegada que l'he vist, tot i ser conscient que les encertaria totes, saps? Però allò que et fa patir. Em passa el mateix quan miro, per exemple, una pel·lícula d'intriga que em neguiteja i jo pateixo pel protagonista, tot i saber que no li passarà res i conèixer també el final.
Tiempo empieza por C. Coloquialmente, sueño corto y ligero.
Cabezada.
Sí, de modalidad de esquí alpino con una bajada en velocidad por un recorrido que pasa por una serie de puertas.
Descenso.
Sí, pez marino de gran tamaño que remonta los ríos para desovar y con cuyas huevas se prepara el caviar.
Esturión.
Esturión.
Sí, F. Apellido del arquitecto que diseñó la villa Wenhol en la ciudad alemana de Bremen.
Pasa palabra.
Everything is better in Bremen. Clar, heu de pensar que l'Òscar aquí, que ell s'espera, clar, igual que el seu rival ahir al vespre, el Moisés La Guàrdia, quan ells quan diuen passar palabra, com ha estat aquest cas, no se'n desentenen. És allò que no es miren al mòbil com fem nosaltres perquè ja de seguida ens distraiem. Ells segueixen amb la mirada fixa a l'infinit, estan concentradíssims, i és que han de pensar en la resposta i recordar-la, que és tot un miracle, i més tenint en compte, Mercè, que la majoria dels mortals ens oblidem fins i tot que som vius. Vull dir, hem arribat a un nivell de... No podem retenir cap tipus d'informació. A l'Òscar, això de jugar amb pressió davant les càmeres no li ve de nou, perquè, de fet, porta més de 20 anys participant a diversos espais de preguntes i respostes i és una de les poques persones que ha arribat als 200 programes de Saber i Ganar. Un programa que a mi em costaria molt respondre alguna pregunta correctament, no perquè no sàpiga la resposta, sinó perquè el trobo tan avorridíssim que em quedaria fregida al faristol. Saps allò? Psh,
però si tenen aquelles veus de tro... Bueno, ara hi ha l'Elisenda Roca, oi?
És el to del presentador que a mi...
Jordi Hurtado, no pots dir res
de Jordi. És com el Tour de França, que a mi ja només escoltar veure una bicicleta a mi ja m'agafa son. Em passa el mateix amb l'Hurtado. Bé, l'Òscar, us he de dir que el guanyador d'ahir també va participar al programa Boom, que no sé si recordareu.
Home.
De fet, ho va fer durant 324 emissions i va aconseguir, atenció, 1.536.000 euros.
És un professional.
Amb el seu equip, Los Dispersos, que també és curiós que es diguin així quan hi ha gent que estan ultraconcentrats en tot moment. Ell és un professional dels concursos de preguntes i respostes i, de fet, aquest no és el primer rosco o tortell que completa. A passar palabra en família, de fet, on hi va participar amb la seva dona i la seva germana, es van dur un pot de 198.000 euros. Per tant, ell va participant, ho va encertant i va fent butxaca. He fet un trenet, que ara escoltarem, de les que a mi m'han semblat les preguntes més complicades que l'Òscar va respondre ahir correctament. Paraules que en alguns casos, a veure si vosaltres també us passa el mateix, des de casa també podeu jugar, paraules que no sabia ni que existien.
Me he puesto en que se venden retazos de diferentes telas.
Maulería.
Tío, me empieza por Z, se dice de algo que es de color azul claro, maulería. Especialmente los ojos.
Zarco.
P, estandarte de las iglesias en cofradías, sí. P. S, provincia de Ecuador con
capital. Sucumbíos.
Però...
Clar, aquest tio les clava totes.
No el deixa acabar més.
No.
A veure, jo, a més, jo tenia entès que un pendon era una altra cosa. Repassem, si us sembla, aquests greatest hits del rosco de l'Òscar. Per exemple, puesto en que se venden retazos de diferentes telas. Maulería.
Maulería. Yo no sé lo que es un retazo. No.
Se dice de algo que es de color azul claro, especialmente los ojos, zarco.
Raro, raro.
Dificilísimo. Sí. Estandarte de las iglesias y cofradías rematado en dos puntas que se llevan las procesiones y provincia de Ecuador con capital en la ciudad de Nueva Loja, que son sucumbíos.
Ni idea.
En la vida. Bé, les clava totes, com dèiem, aquest tio és una màquina. I aquí diu que les persones que participen en aquests concursos són uns professionals i que es memoritzen el diccionari, però... Clar, els topònims no estan inclosos als diccionaris. Per tant, aquest home deu saber la Wikipedia en vers.
Enciclopèdia, clar.
Aquest tio és una meravella. Escoltem el moment en què ara sí responia la pregunta final que el convertia en guanyador del pot, que recordem és de 1.816.000 euros.
És que és fàcil, o sigui, d'equivocar-te, perquè això és molta...
Són molts diners. Per guanyar temps, l'Òscar dona la resposta que és Faren Camp a sobre de la pregunta del presentador, perquè ja li havia formulat en una primera ronda i ell ja hi cau i la recorda, exacte, la reté i no s'espera ni a que el presentador l'acabi de dir. Escolteu.
Jefe, apellido del arquitecto que diseñó la Villa Wenhol en la ciudad de Alemania.
Ay, pobrecita.
Ay, ay, ay. ¡Sí!
Mare meva.
Roberto Leal.
Un crac. L'Òscar, emocionadíssim, que es posa les mans a la cara, s'abraça a Moisés La Guàrdia, que era el seu rival, complica. I després que Roberto Leal, amb un gall monumental inclòs, doncs el dongués per correcta aquesta última resposta. Recordem, cognom de l'arquitecte de la vila Wenhold, de la ciutat alemanya de Bremen, resposta Fahrenkamp. I és que aquí, la veritat és que tots estan contents perquè, Mercè, tothom hi surt guanyant, d'entrada l'Òscar, però també Hisenda, que sense fer res s'embutxaca la meitat del premi, i això són molts calés.
I Hisenda som tots, ja em s'hi reparteixen.
De retruc. Avui miraré el compte de la caixa, a veure si m'han injectat algun tipus de... Exacte. I el propi presentador, també, com dèiem, el Roberto Leal, que ara escoltàvem, celebra emocionadíssim la victòria del seu concursant. I deixeu-me dir, té una dicció extraordinària i en cap moment li tremola la veu ni s'entrebanca, tot i l'evident tensió que respirava el plató, que això també és molt mèrit. Per tot plegat avui, el dia després d'aquesta gran victòria, ens hem volgut posar la pell dels presentadors de concursos i li hem preguntat al nostre Llucià Ferrer, al capdavant, com sabeu, d'Atrapa'm si pots, el Passapalabra català, que, com sabeu, és un fenomen i un èxit d'audiència. A veure ell què sent al donar un premi d'aquesta magnitud.
Hola, què tal, amics de la Fabricació Pròpia? Doncs bé, quan es dona un premi, un pot acumulat amb molts diners a un concursant que ho ha demostrat per mèrits propis, el que sents és una satisfacció brutal i també una mica d'enveja sana de veure que hi ha gent que té un nivell espectacular. I juga molt el factor sort, evidentment, aquella pregunta supercomplicada que tu, per A, per B o per C, coneixes i que això et fa guanyar el pot. Però el que se sent com a presentador és una felicitat immensa i alhora una enveja sana de dir, ostres, tu, quin nivellàs que tenen els punyeteros i punyeteres.
És veritat, aquesta enveja sana que tots sentim quan veiem algú que sap tantes coses i que també s'embutxaca tants calés. L'atrapa'm si vols, si pots, com sabeu, aquest programa de preguntes i respostes presentat per Llucià Ferrer. Ja sabeu que s'emet per TV3 de dilluns a divendres de 7 a 8 de la tarda. Un concurs que reparteix il·lusió de tant en tant a les cases que més ho necessiten per satisfacció també del presentador. Escolteu.
A vegades a l'atrapa'm si pots hem tingut a més la sort que hem pogut donar pots a persones que ho necessitaven moltíssim. Recordo l'anècdota d'un pare de Lleida que va tenir bessons, no tenia feina i necessitava canviar el cotxe perquè no podia ni portar els bessons al cotxe i que, a més, estava sense feina. Per tant, de vegades el karma existeix i fa que la gent que més ho necessita en aquell moment, doncs mira, se la juguen, van a un concurs de televisió i se'n surten. És per motius com aquests que és una feina molt agraïda en moments com aquests i també, recordem-ho, a vegades a molts concursants que s'han quedat a una pregunta de guanyar el pot i que fa molta ràbia i sap molt greu per aquella persona que, evidentment, després ja és feina nostra tornar-li a aixecar l'ànim. Espero que us valgui aquesta validació una mica del que se sent com a presentador de concursos.
I tant.
Ens escoltem i petons a tots.
Molt bé, Llucià Ferrer.
Bravo.
Un professional.
Un
professional. Gràcies a Llucià Ferrer pel seu testimoni. Jo crec que Mercè ha respost perfectament a les preguntes que li hem fet i, si fos per mi, seria mereixedor d'algun premi. Però no sé si tenim pressupost, Mercè, al programa, per donar-li al Llucià uns aurets.
No, ja.
Escalf.
No, l'escalf. L'escalf és...
I la felicitat.
És immens.
I la felicitat que té ell cada dia repartint tants calés i tanta felicitat als seus concursants.
Gràcies, Ejar, que 9 minuts per arribar al punt de les 3 de la tarda. El Francisco, que no s'ho pot treure al cap.
Ho has sentit?
A veure, Francisco, què és allò que no et pots treure del cap, que t'angoixa, que t'amoïna, que no saps què fer-ne?
És allò que em pertorba cada dijous, perquè el dijous és paella.
Ai, Déu.
I és secció de moda per ell i per ella. It's so crazy right now. Avui us porto bogeries a gogó.
Really crazy.
Molt, 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 molt. Estic segur que els nostres oients més fidels no són aliens a la polèmica que envolta els pantalons texans més virals de la temporada, entre altres coses perquè en vam parlar l'altre dia a la caravana. Per qui no en tingui notícia, es tracta d'una creació de la firma italiana Jordan Luca, que, curiosament, va passar sense ni pena ni glòria el passat setembre a la Setmana de la Moda de Milà.
Intentes d'alguna manera colar sintonia.
Jo, així, no? Com qui no vol la cosa, us aniré agafant unes ganetes d'anar veient el paraís de les senyores i vindreu a les meves.
Perquè, perdoneu. O sigui, paraís de les senyores... Jo dic perdoneu, com si la coro...
jo no tinc ni idea de què és.
O sigui, la coro, com que l'altre dia el Francisco Ejar, que va dir que ella podria ser perfectament una protagonista del paraís de les senyores,
clar.
I ja, és com si tu ja formessis part de la lenga d'actrius. Això passa a Madrid. Ai, a Madrid. A Milà, eh?
A Milà. Ah. A Milà dels 60, mal no m'erro.
Va, va.
Amb aquest disseny anomenat Stainstone Wash, que vindria a ser taca de rentat de la pedra, té la particularitat que situa una sèrie de llànties a la zona de l'entrecuix. I resulta que, més de mig any després de la seva presentació, i que els entesos de moda no li fessin ni cas, ara s'ha fet viral gràcies a les xarxes socials.
Veus?
Una peça no apta per a tots els públics, no només per qüestions estètiques, sinó pel seu elevat cost, que són 700 eurazos.
Carai. I això que després has de rentar.
Oia, Beneta. Sí, clar.
Una vegada el compres?
Hem de partir de la base que a cada cap de setmana, a altes hores, a bars i discoteques, en podem veure nombroses falsificacions. Són uns texans de cintura alta, camal cònic i brodats a les butxaques posteriors que, en el meu cas, m'haurien de pagar els 700 euros a mi per portar-los, perquè de cap de les maneres. Vull prendre aquest exemple com a punt de partida per mostrar-vos un recull d'algunes de les creacions més boges del món de la moda. Dissenys que ens recorden aquell conte de Hans Christian Andersen que porta per títol El vestit nou de l'emperador. ¿Estos trapitos valen lo que cuestan? Ja us dic ara que no. En cap cas. Com tantes altres coses
que,
del món modern.
700 euros és molta pasta.
Són gairebé 1.000 euros. Amb 700 euros.
Aviam, quin seria el preu normal, diguem, d'uns pantalons?
D'uns texans?
Sí.
25 euros? Bueno, si vas amb algun... Sí.
Sí.
Bueno, si vas amb una habitual, marca d'etiqueta vermella, doncs potser costen 120 euros.
No arribarien als 100, sí. En principi, no? En general, clar.
Depèn
no,
de
les compres. S'han de tenir molts calés. S'han de tenir molts calés per gastar-te en uns... O sigui, de sobte, 700 euros en uns pantalons...
I certa poca vergonya per portar mullats. Aquests texans i tot el que us portaré avui.
I són una moda que passarà de moda, mai millor dit. Per bé. Tant, tu et gastes aquests 700 euros i podràs portar una temporada.
És que és una moda... Clar.
Però això està de moda.
Està de moda, no segons els gurús reals de la moda.
S'ha fet viral,
sinó,
és per, diferent.
Exacte. O sigui, això es va presentar a Milà al setembre i ningú li va fer ni cas.
Ni cas, i ara?
Mig any després, voilà. Ja, en general, res val el que costa, gràcies al neoliberalisme i a la maleïda llei de l'oferta i la demanda. Si això hi sumem les necessitats constants de sorprendre els gurús del món de la moda, les xarxes socials i la creixent falta de criteri popi... Popi? De la moda.
Mary Poppins?
Tenim el còctel perfecte per pagar autèntiques barbaritats per anar a la paix amb creacions com la tovallola faldilla de Balenciaga. Guaiteu aquest home, que no és un maniquí, que teniu fotografiat a la pàgina 13.
Sí.
Esteu veient el que vindria a ser una tovallola gris de rus de tota la vida,
sí.
Que va lligada a un cinturó, i que, si fem cas de la foto, s'ha de portar per sobre uns pantalons oversize. Sí? Per sobre també d'una dessuadora negra amb caputxa i amb jaqueta de tres quarts de pell, ulleres de sol mega oversize i uns esclops de pell. No la podeu combinar amb masses colors perquè només la podeu obtenir en tonalitats gris pedra, beige i negre.
Llàstima, no em combinen. No. Saps?
Tu ets molt més colorida, és veritat.
Exacte, a mi m'agraden més els colors. Si fos en un altre color, mira, potser
si
m'ho
no
pensava.
Si no fos per això, però... ja tens l'opció d'anar amb una tovallola de color, eh?
Ah, també.
Passa que no seria
però
Balenciaga.
No... I no tindria el cinturó.
No, ell podria caure en qualsevol lloc. Molt...
Si això ja és cutre, imagina't intentar falsificar amb la prenda amb una tovallola de casa teva, i però... és encara més trist.
Però és que, aviam, la diferència entre la tovallola de casa teva sí. i la de Balenciaga és que la de Balenciaga porta un logo i que també val 700 eurípides.
Vinga.
Anar fent, anar sumant.
Ja, però això els que, saps, es gasten els calés amb aquestes coses, ho saben quan és la de veritat. Se't saben distingir l'autèntica
sí,
de la bueno, imitació.
Si no, n'hi ben trobat-ho. Però tu sortiries tranquil·la de casa amb no, una tovallola per sobre uns pantalons?
Què va.
Seguim amb més surrealisme per part d'aquesta firma d'origen basc amb seu a Paris. Heus aquí un model de bambes que recorden les mítiques Converse All-Stars, amb la particularitat que aquestes estan absolutament destrossades. És com si haguessin passat 10 anys a l'intempèrie, atropellades per 37 tràilers, mossegades per un exèrcit de gossos amb la ràbia i engolides per un tornado que les va escopir a l'abocador comarcal. Aquest és el meu apunt.
Sí, sí, és ben bé així.
Té la pinta, eh?
I per si això no fos prou, li han pintat la paraula Balenciaga lateral amb un rotulador permanent. Tenim el model destruït, que surt per $625, i el model hipermega destruït, que costa $1.850.
Perdona, això unes bambes?
Unes bambes, aquestes bambes d'aquí tan boniques, que són com unes Converse destrossades.
No sé si les té la Paula.
Mira, és una va dir, Paula, que la tenim per aquí, la Paula ja. Està per aquí, no? Que nat,
no sé si toca Balenciaga, la Paula, eh?
Toca tot.
Sí?
Sí,
sí, sí. Sí,
com
sí,
més
sí.
Va, el passa que a la Paula li agrada, com més blanques, millor.
No, doncs aquestes de tot menys blanques.
Clar, per això, que això no li crec que li agradi, eh? Però, bueno, com és som Balenciaga... Està fent el veredicte, la Paula, les està veient. Que les tiene.
Sí o no?
No, potser el José em diu... Ah, diu que les té, però sense trencar.
Clar, clar.
Unes què?
I què et van costar, les normals?
Ah, les Converse.
Quan et va costar? 300 euros?
Mora meva.
Però quan cobra, la Paula?
Però quina mena de negocis té, la Paula?
Perquè està esponsoritzada per Monster i li regalen.
Ah, també.
I té un conveni.
Clar,
conveni. I acabarem tal com hem començat, amb uns pantalons texans, dels quals ja gairebé no en queda ni rastre del teixit. Fixeu-vos en aquesta instantània que he trobat per internet, de la qual desconec la marca, que s'ha atrevit a perpetrar tal horror. Però és un exemple de fins on pot arribar la ment humana si no hi posem una mica de seny. Bàsicament són les costures d'uns pantalons texans i la part de la cintura que poder farà tres dits d'ample. ja podem anar tranquils a la feina amb el cul a l'aire.
Són fresquets, Mercè, tu que ets tan calorosa.
Sí, no, ja, però són pantalons llargs, això.
Això no em deixen ni entrar.
Saps què vull dir?
Em deixen ni sortir al carrer. Vull dir, saps allò que... Segur que us ha passat a vosaltres, ho explico superràpid. Quan teniu els típics texans que ja se us quedaven que molt, 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 molt curts o tal, no sé, que aneu retallant i el feu servir d'estiu,
sí.
No us ha passat això?
Sí,
home, sí, que el retallaves. I que cada vegada el retallaves més amunt i al final a casa et deia no retallis més. Oh, yeah. No, això ja, saps què vull dir? És una mica similar a això, eh?
Però això hem de dir que són pantalons llargs, perquè tenen camal a baix de tot, la costura de baix.
Bueno, és que és més gran, diguéssim, més llarg a la funda de la butxaca... No?
Sí.
Perquè això sí que ho han respectat, la butxaca.
Perquè puguis portar un mòbil de, també claus, de tamany gegantí. Això sí, és probable que pel camí, si vestiu així, per camí a la feina, algú es cridi allò de el rei va despullat.
Vinga, doncs fins aquí la secció de moda del Francisco. Ja sabeu, els dijous aquí l'altra actualitat del Fabricació. Ara ja passen 30 segons de les 3 de la tarda i el que farem com a penúltima hora avui ens ho deia la Harkin, no m'equivoco, dilluns o dimarts que ens parlaves d'aigües.
Ahir vam parlar.
Doncs mira, fixa't, agafarem, estirarem el fil de les aigües de la Harkin i anirem cap al pantà de Sant Antoni, al Pallars Jussà, perquè han obert les comportes i, clar, perquè a l'estar per sobre del 100% de la capacitat, que això és molt bona notícia.
Molt.
Anirem cap allà i a veure què ens diuen.
Ràdio Estel.
Si els busques, els trobes. Si t'has perdut algun programa de Ràdio Estel, el tens a la ràdio a la carta de radioestel.cat, perquè tu triïs quan escoltar el que tu vols escoltar. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Uei!
Ep! Epa! Tu veu, penya?
Estic beníssim, estic esperant per parlar amb altres. Bueno, no tinc res especial per com per respondre. Web, com anem? Bon dia, bones tardes, o sigui, no tinc cap problema.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 3:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Minuts que passen de les 3 de la tarda. Ara ho dèiem, el mig de maig ha fet bona la dita i ha portat a Catalunya doncs, les pluges i nevades que tanta falta feien per superar o millorar, que us haig de dir. Una mica la situació de sequera que patim. Els rius i pantans de casa nostra per fi fan patxoca i un dels que s'ha omplert del tot és el pantà de Sant Antoni, al Pallars Jussà, que ha obert comportes a tot drap. De fet, ho va fer a principis de setmana. Bé, el nostre corresponsal a l'embassament de Sant Antoni és d'en Ramon Mitjana, que ell és propietari del bar-restaurant L'Okiosc, el terme municipal de Talarn. Ramon, què tal, com estàs?
Molt bona tarda, bé.
Molt bona tarda, Ramon. Això, ara ho dèiem, deu fer patxoca, no?, tenir les vistes que tens tu ara mateix.
Pues sí, ja les vistes eren privilegiades, pues ara amb el pantà al 100%, pues es magnifica la potència passejística.
Ah. Perquè, perdona, Ramon, L'Okiosc és un bar que té una passarel·la. Ara ens ho explicava la Harky, que té aquesta passarel·la de vidre.
Sí, la gent s'hi fa fotos.
Sí.
Per sobre de l'embassament, no?
Sí. L'Okiosc és un espai natural, vale, situat al terme municipal de Talar, a la carretera entre Trem i la Pobla de Segur, la carretera C13, al quilòmetre 92, i l'espai, el restaurant que hem convertit en aquell espai natural, està al costat del pantà de Sant Antoni. Hi ha un balcó de vidre que és d'uns 12 metres i, bueno, és una passarel·la que és un reclam turístic. I ara, aquests dies que el pantà està fins a dalt, pues ve més gent i la gent pues gaudeix d'aquestes vistes, no? I d'aquests moments importants, no? Després d'aquesta sequera, que tenia tot amb l'aigua al coll, d'aquesta manera, pues ara la gent sembla que s'hagi relaxat i això és bo.
Ramon, com les tenim les comportes ara? Les tenim obertes? Tu les veus des d'aquí, des de lo quiosc?
Sí, hi ha una comporta oberta. Es funciona per un mecanisme automàtic, que se m'han comentat els companys que treballen aquí a la central, que quan el pantà està al 100%, automàticament s'obre una comporta i es va orient les comportes segons el caudal d'aigua. Ah. En aquest moment hi ha l'oberta, la lateral dreta. Mirant-ho des del quiosc es veu la comporta lateral dreta, la que està oberta.
Doncs això està molt bé. I escolta, sabries dir també com baixa la Noguera Pallaresa o no?
Bé, baixa fins a dalt, sí, està ple. Bé. Està ple. Ara està en època que s'estan desgelant, desglaçant les muntanyes, ja les congestes, i jo suposo que durant tot el mes de maig pues el riu baixarà amb un caudal força important. Vull dir que es mantindrà durant tot el mes de maig i juny, segur.
Jo, mira, Ramon, tenia molta curiositat també parlar amb tu, perquè no sé si tu ho sabràs, però aquí Ràdio Estel es parla molt de lo quiosc.
Sí.
Sí, sí. Per tot el que organitzeu, com per exemple el Talar Music Experience, sí, que porteu un cartell espectacular per aquest estiu.
Sí, sí, estem contents. Aquest estiu arribem a la 8a edició, ja ens estem consolidant dins del panorama musical català i apostem per artistes del territori. Al final el que volem és maridar música, gastronomia i territori, i volem que vingui molta gent tant de la zona com del rest del territori, pues, sí, a gaudir del dios, de les vistes i de la música. Aquest any sí que crec que té un cartell molt
important. Home, els heu portat a tots, Ramon?
Sí, tampoc m'agrada dir-ho, sí. Bueno,
no, ja t'ho diem nosaltres, els Tiets, Guillem Gisbert, Carai, Antònia Font, Figaflaues, Catarres, Meritxell Nederman...
Sí, com ho pagarem tot això?
Aquesta és la pregunta. No, escolta... Però queden entrades o no? Sí, queden entrades.
Sí, les entrades estan a bon ritme. Si fem una comparativa envers els altres anys, estan venent a bon ritme.
Val.
Vull dir, més ara, l'any passat va anar molt bé i aquest any, a hores d'ara, pues, la venda és superior a l'any passat. Jo crec que al final també la gent és d'última hora, falten 2 mesos, i la gent pues, compra molt al final, però bueno, la tònica és bona. La veritat és que tenim un cartell interessant per a tots els gustos i crec que pot anar força bé.
No, i tant. Això serà un privilegi si podeu aconseguir entrades per anar a veure aquest Talar Music Experience a lo quiosc. Ramon, m'han dit que tu també ets metge, oi?
Sí, soc metge de família.
I com tenim la salut dels pallaresos? Com tenim la salut? Com la porten?
No, la veritat és que aquí el Pallars té una població molt envellida i la veritat és que són pacients que ben controlats, els metges que estem aquí de família, crec que estem fent una bona feina i tenim pacients aquí al territori que viuen, arriben als 100 i 105 anys d'edat perfectament.
Això està bé.
I hi ha factors... Sí, hi ha factors genètics, factors poblacionals, i la gent vivim bé aquí, més tranquils, i això al final ajuda a millorar i a tindre bona qualitat de salut.
Deixa'm dir, Mercè, que jo hi he parat a lo quiosc, hi he dinat, i és boníssim, i les vistes són espectaculars. A més, no hi ha massa gent, vull dir que és... estan totes sempre, totes les taules plenes, però no sents allò la pressió d'anar per feina. És un lloc per gaudir. Bé, per cert, Ramon, et volia preguntar, perquè ara parlarem amb els organitzadors del primer festival de les variants dialectals del català. No sé quina és la teva paraula preferida, aquella que t'agrada més dir en pallarès.
No sé, m'has agafat...
Complicat, eh?
No, n'hi ha moltes. Fata.
Fato és el menjar, Ramon? No, no. El cap?
No, sí, però és una persona fata que és així una mica fata, ruca.
Ah!
Fato.
Val, tossut, una persona tossuda.
Sí.
Ah.
Sí.
Ah, mira, però jo digués el fato, que seria a casa meva, Ramon, que som de Lleida, el fato li diem al menjar.
Sí.
Extrapolar amb això, no sé què té fato, curtet, no s'entere de res.
Ja.
Sembla que Terres de Lleida, fato també és...
Fato és de halar.
Sí. Va, veus? Molt
mira,
bé.
Cosa que no sabíem.
Hem après més coses.
Parlant de fato, de halar, Ramon, quin recomanes de menjar si venim a lo quiosc?
Però la veritat és que fem una cuina molt, molt, molt variada. Sí. Treballem molt amb producte de quilòmetre zero, amb producte de la terra, autòcton, i fem menjar molt tradicional, amb, o sigui, plats molt típics pallaresos, però donar-li una volta i modernitzar-nos una mica com és l'espai, no? Pues no sé, podem parlar, estem parlant molt del xai d'aquí, d'aquí que és típic del Pallars, després també fem la carn hamburguesa ecològica de la Vall Fosca, després també hem introduït el poltre, que també és una variant de la Vall Fosca, inclús també, doncs, bueno, el peix no és típic d'aquí dalt, però sí que toquem molt bé les vieires, també toquem molt bé el llobarro, toquem variat.
I marideu bé també, no?, em diuen, Ramon.
Vins de la zona. Jo ja des del primer moment vam començar amb vins d'aquí del territori, concretament vins del Pallars Jussà, de les tres o quatre bodegues que tenim aquí, que sí, ho estan fent molt bé. Tenim el Terre del Pallars, tenim Castell d'en Cus, vull dir, tenim...
Us queda a prop.
Vull dir, vins. I la gent que ve de fora, a vegades ens demanen Rioges i tal, dic, només treballem amb aquests vins.
Molt bé,
va, que la gent molt bé, Ramon.
I llavors, aquest vi, al final, fas territori.
Clar que sí. Ramon, ja per acabar, mira, tenim... No, per cert, mira, això, aquesta pregunta també te la volíem fer. Quantes taules teniu a l'Okiosc, perquè ens puguem fer una idea?
Vale, és un restaurant que a l'estiu, bueno, a l'hivern, tenim el menjador de que caben 45-50 persones, i a l'estiu, quan obríem les terrasses, doncs hi caben unes 120-130 persones. El que has dit abans és fer una apreciació molt important, que quan vens a menjar hi ha una sensació de que no està, hi ha gent però no està massificant. Nosaltres no volem qualitat, no quantitat. Volem que la gent que estigui allà, doncs que gaudeixi d'una experiència culinària i de l'espai, de l'entorn i de la música que posem, tant en viu com la que escoltem, i que la gent estigui tranquil·la. Vull dir, volem, no, que no massificar, no fer més diners. No sé com dir-ho.
Sí, no, t'hem entès perfectament. Escolta, Ramon, ara sí que et demanem, perquè hem de tallar la connexió, però ja tornarem a connectar un altre dia amb tu, Ramon. Previsió del temps i del trànsit, ara mateix, trànsit d'aigua, al Pallars Jussà. Ramon Mitjana, des de l'Okiosc.
Jo crec que pot ploure, ¿vale?, però el cap de setmana, divendres i dissabte, farà bon temps.
Bé,
va. I el trànsit?
Trànsit d'aigua.
Tranquil.
Tranquil.
Trànsit d'aigua?
Sí.
Sumirà. O sigui, de pluges.
Bé, sí, d'aigua, l'aigua que corre ara per la Noguera Pallaresa.
No, està fins a dalt, la Noguera Pallaresa està fins al 90.
Bo,
a tope.
Bo. Bona notícia, Ramon.
Pues res, ha sigut un plaer conèixer-vos i parlar amb vosaltres.
Oh, i tant, i nosaltres també parlar amb tu. Ara ja corrents anirem a buscar les entrades, ja t'ho dic ara, per aquest Talarra Music Experience que, com dèiem, organitzem des de l'Okiosc. Ramon Mitjana, propietari del Bar Restaurant, moltíssimes gràcies,
Pues que tingueu bona tarda i que vagi bé. Moltes gràcies.
Gràcies a tu, Ramon. Adéu, adéu. No, jo vaig agafant entrades pel Guillem Gisbert.
Oh, mare meva, jo t'acompanyo.
Coro, tu sabies això o no?
No, no tenia ni idea.
Antònia Font,
Sí, i tant. Antònia
Font.
Ja.
És
que aquí, a més, és un racó.
Mira, hi ha gustos per tots els equips, sí, per tots els membres de l'equip.
Qui més hi ha?
Meritxell Nederman per l'Uri, els Figaflowers per la Paula, els Tiets pel Ferran.
Escolta, Figaflowers l'altre dia ens van agradar molt, també.
I els Catarres per l'Ester Bay, o sigui, és que, mira, haurem de llogar un piset.
Una furgoneta, tots
allà,
cap amunt.
Allà a Talar. Vinga, va, que passen res. Falten dos minuts per arribar a un quart de 4 de la tarda. Us hem d'explicar moltes coses, però abans, notícies vintage.
Vinga, va, avui ens anem al 2012.
Ahir a la tarda vas fer uns càntics.
Ah, sí? Quan va ser?
Ahir a la tarda vam anar amb la Coro al teatre.
Ah, sí que vaig fer. A la intimitat sí que canta. Ah,
durant tot el trajecte vam anar cantant.
Només cantar.
Caramelles, és que... tota l'estona.
Sí, és veritat. De fet, espera't, Mercè, espera't, no t'avancis. Ah, no t'avancis.
De les caramelles.
Mira, jo avui vinc a gastar un cartutxo. I així ja ho tindrem fet. El que us ho portaré en mòdulos plazos, I perquè tant friquisme no fa bé ni fa bo. Perquè tal dia com avui, el 16 de maig de 12 anys, el Punt Avui parlava de caramelles. El Punt Avui
explica que en el programa de les caramelles de les Pasques de Santa Coloma de Farners, que es fan des de l'any 1903, inclouen ara. Inclouen les cançons a La nit més vella i Serena, que és un vals de Josep Carbó i Vidal, i van incloure també al seu repertori dues sardanes magnífiques, Per tu ploro, de Pep Ventura, molt més coneguda, i una altra poc coneguda aleshores, titulada Cadaqués t'estimi, escrita en català salat, de com diu el títol, Cadaqués. Pel que diu l'article, té una lletra magnífica, escrita per Antoni Mas i Bou, i des del punt avui es dona l'enhorabona a l'autor d'aquesta sardana, igualment que tots els membres d'aquestes caramelles de Santa Coloma de Farners, per mantenir-la tants anys després.
Dolça vila de Cadaqués.
Coroi.
De la costa.
Aquesta ets tu?
Tant de bo, Marta.
Quines caramelles, tu.
Home, és la Nina, no?
És la Nina, és la Nina. Molt bé, Mercè. Què són les caramelles, em demaneu?
Sisplau.
Què són les caramelles?
Allò que es canta per Pasqua, no?
És una de les moltes tradicions que tenim a Catalunya, cançons populars, en principi, de caràcter religiós, que això, tradicionalment, un grup de cantaires acompanyats dels flabiolaires i tambors sortien pel carrer dels pobles anunciant la resurrecció de Crist, com deies, la Pasqua florida i la primavera. Cantaven les caramelles i després la gent del poble, com a agraïment, els hi donaven queviures, normalment ous. Per això el vestit típic per cantar les caramelles, que ja en parlarem ara mateix, sempre va acompanyat d'un cistell.
És veritat.
Que sí? Te'ls imagines, els caramellaires?
Sí, jo vaig fer això a l'escola. No sé si era primer de GB.
I amb què oplíeu el cistell?
I ara
cistell?
No, clar, tinc records com molt difusos.
Sí,
anava amb faixa, barretina i un cistell.
Això mateix. L'etimologia de caramella prové del llatí calamellus, diminutiu del calamus, que és una canya i fa referència a l'instrument, que és com una mena de flauta o flabiol que feien tocar els pastors. Pell de gallina, Pell de gallina.
Vas a parar.
Mira, parlem del vestuari. Predomina la indumentària tradicional catalana, amb viso, faldilla de flor, gipó, davantal i espardenyes de set vetes, i els homes, pantaló de pana, faixa i barretina. Que una mica el que comentaves amb els pantalons texans,
sí,
que cada cop eren més curts, les faldilles de flors gairebé, que això, un dia arribaran a ser minis, perquè hi ha gent... No heu vist de grups així, que porten
ben
la
curtetes.
Faldilla curta, curta.
Darrerament no n'he vist cap,
no d'aquests.
Però clar, en el teu cas, per exemple, tu quan fa que cantes, que fas les
caramelles... No, jo és que no em vesteixo de catalana. Només amb vestit de catalana quan ballo a l'esbart.
Val. Perquè la faldilla igual la tenies com molt llarga i després et vas
cursant. No. Jo fins als peus, que és com s'han de dur.
Tradicions
tradicionals. Però això és que no tots els grups de caramellaires van vestits iguals. De fet, vestir-se d'hereu i de pubilla facilitaria molt les coses tenint en compte la mà de peripècies que es fan per anar de conjunt. Perquè és un grup gran, el de caramelles per anar bé.
S'ha de quadrar l'estètica.
Sí. Es proposa, d'altra banda, si no anem vestits de catalans, portar tots plegats un mocador de color blau. Però els homes no volen anar amb mocador. Doncs no? Posem-los-hi unes barretines. I les dones què? Doncs les dones una barretina també, però de color lila. I ara on trobarem la barretina de color lila. Doncs fem-ho més fàcil i posem-nos un ramet de flors al cap. I de vestir què? Doncs unes camises blanques, sí, un ramet. Una mica de floreta.
Val.
Fa més de sevillana, és veritat, però...
No, m'imagino un ram al cap, i em semblareu tots locos.
Un ramet petitet. I de vestir què? Doncs unes camises blanques, ostres, jo no en tinc cap, doncs ja te la deixo jo, i arriba el dia i tothom sap què posar-se, Tots de blanc, els homes amb barretina vermella, i les dones hem quedat que duran aquest ramet al cap. Moníssim tots. Arriba el dia i va i plou. Què us pensàveu, si no? Tot de anoracs quechua, de colors llampants, que poden fer primavera, però no combinen entre si. Caputxes al cap i barretines a mà perquè tothom confiava en el temps i ningú ha portat paraigües. Però no passa res, ja n'aprendrem per l'any vinent. Doncs, spoiler, no se n'aprèn. L'any que ve tornarem a discutir per com anem vestits, acabarem decidint el mateix i plorar igualment. En tot cas, a vagar, ens lloguen un bus on ens trobem a les 8 del matí i au, a cantar.
Això és surreal, eh?
Això és surreal. A dintre el bus.
Que us ho passeu bé, eh?
És una bogeria, Mercè. És una bogeria. És que jo només de pensar-hi em ve la plorera. De debò em fotria a bremar ara mateix.
Estàs emocionada, ja se't nota. Ja se't nota.
Però això pel que fa a la resta del dia, de moment m'he quedat a les 8 del matí, just quan comença el dia. Us ho explicaré un altre dia. Haurem d'esperar, perquè ja hem dit que tan friquisme català no es pot tolerar. Però us prometo molta manduca, limoncello i molt més.
Limoncello, també?
Perfecte.
No, noia, hi ha de tot.
Mira, parlant de limoncello, anem a fer la digestió. Gràcies, eh?
A tu.
Per aquestes vintage d'avui, que continuaran. Ara, 10 minuts que ens separen de 3:45 de la tarda i la Harky ja ens diu amb qui farem la digestió.
Doncs mira, avui parlarem d'aquest primer festival de les variants dialectals de la llengua catalana, què et sembla? Amb el secretari de Plataforma per la Llengua, que és una de les entitats organitzadores, és el Francesc Marco.
Vinga, doncs ara tornem.
Ràdio Estel.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Tot el que necessites i més, molt més, a l'app de Ràdio Estel. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i accedeix als teus programes, als teus podcasts, la ràdio en directe i el canal online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app.
Escolta, truca en Navalles.
Em cal un assessor en màrqueting i publicitat.
Truca en Navalles, són experts que t'ajuden.
Vull consell en comunicació, disseny, màrqueting.
Truca en Navalles, 670-831-796. Catàlegs, webs, fires... Truca a Publicitat Navalles, 670-831-796. Vendràs més i millor.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Avui s'ha presentat, ho dèiem a l'inici, a l'Espluga de Francolí, el primer festival de les variants dialectals de la llengua catalana sota el títol Posa-li tu l'accent. És un esdeveniment que començarà al setembre i que comptarà, ens ho explicava la Harky, amb activitats teatrals, musicals, col·loquis, també hi haurà xerrades. A veure, en definitiva, un munt d'activitats diverses, a més també de concerts, com ara, per exemple, actuaran a Roger Mas o també a Joan Reig.
Exacte, en aquest Festival de les Variants Dialectals de la Llengua Catalana, que, com deies, Mercè, se celebrarà l'últim cap de setmana de setembre, comptarà amb la col·laboració doncs, de la Generalitat de Catalunya i també la participació d'entitats en defensa de la llengua, com ara l'Institut d'Estudis Catalans, Òmnium Cultural o Plataforma per la Llengua. De tot plegat, avui en volem parlar amb el secretari i de Plataforma per la Llengua, que és el Francesc Marco. Francesc, bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda.
A veure, clar, avui ens hem assabentat, bé, avui era la presentació d'aquest festival. Explica'ns una mica de què anirà i què s'hi podrà fer.
Exacte. De fet, com bé deies, 27, 28 i 29 de setembre, per tant, queden uns mesos, però tampoc tants, i el que trobarem és aquest primer festival de les variants dialectals de la llengua catalana, per tant, un espai de trobada de 3 dies entre el món de la recerca, l'acadèmia, la gent interessada, també doncs, músics, l'espai cultural... Per tant, realment 3 dies molt interessants en què podrem, entre tots, redescobrir, reconèixer i reivindicar el que són les diferents variants dialectals que té la llengua catalana. Per tant, aquestes varietats territorials que totes juntes conformen doncs aquests 10 milions de parlants del català. Per tant, sentirem accents de la Catalunya Nord, sentirem accents de l'Alguer, del País Valencià, de la Franja de Ponent, i, per tant, gent que realment coneix molt bé cadascuna d'aquestes variants dialectals i doncs, té ganes de posar en comú el moment actual de la llengua catalana.
Clar, explica'ns també, Francesc, perquè clar, entenem que si se'n fa un festival és que precisament és perquè es reivindiqui, ara també tu ho apuntaves. Explica'ns com d'important és fer aquest tipus d'accions de festivals culturals per preservar precisament aquest patrimoni lingüístic de Catalunya.
Exacte, és a dir, no? Moltes vegades tenim el conjunt de la llengua en ment, però volem conèixer, no?, més a fons exactament com ha anat evolucionant la llengua catalana als diferents territoris. Per tant, sabem que, tot i que sigui la mateixa llengua, doncs, no?, en cada zona del domini lingüístic, a les comarques d'Alacant o a les Illes Balears, o a, fins i tot, no?, dins de Catalunya, doncs, depenent de cada territori, hi han expressions, hi ha formes, hi ha verbs propis, i per tant el que fem és intentar trobar, doncs, tots aquests elements per tal de projectar-los i per indicar el català com a llengua comuna i de cohesió social, però reivindicant també, doncs, les particularitats pròpies de cadascun d'aquests territoris. I el que és molt important és això, és el fet de que en aquests tres dies, al setembre, a l'Espluga de Francolí s'hi trobi el món acadèmic, però també l'activisme, també, no?, les entitats, la recerca, i per tant que sigui un moment de trobada entre tots. I a més això, ostres, que la iniciativa hagi vingut del casal de l'Espluga de Francolí, per tant una zona també interessant, no?, pel xipella, aquesta varietat dialectal de la Conca de Barberà, és especialment significatiu. I per tant, no?, nosaltres com a Plataforma per la Llengua hi donem suport, com tantes altres entitats, amb la voluntat de, doncs, fer esforços i que l'Espluga de Francolí sigui la primera edició. Clar. Del que esperem que siguin, doncs, no?, múltiples edicions, i que cada X anys puguin haver-hi trobades i festivals com aquest.
Francesc, deixa'm preguntar-te, clar, a veure, què ha de tenir... és a dir, a partir de quin moment una variant es considera efectivament una variant dialectal del català? Perquè ara ho deies, no?, que era una zona geogràfica molt concreta. Quan passa a ser, de forma oficial o de manera oficial, una variant dialectal, per dir-ho així, una manera de parlar?
Clar, de fet, aquí necessitaríem no tres dies, sinó, no?
Clar, perquè suposo que aquí hi ha debat, que a més als catalans ja ens agrada això de no posar-nos d'acord, per tant, això suposo que també genera alguna altra discrepància, no?
Lògicament, doncs, no? En l'àmbit filològic, doncs, els acadèmics, no?, ho tenen molt clar, i, de fet, una de les... doncs, un dels objectius, un dels propòsits, un dels èxits que pot tenir també la festa que es farà, doncs, al setembre, serà, doncs, que no puguem sensibilitzar el conjunt de la societat de la diferència entre els estàndards, les variants dialectals, que és cada un d'aquests aspectes. I, de fet, és dir, els filòsofs ho tenen molt, molt clar. Segurament avorriríem l'audiència, no?, si entrem en detall. Però la qüestió és que l'important és, doncs, més enllà d'assistir, doncs, a les jornades del setembre, que tothom entengui que tots els parlars, tots els accents de llengua catalana són igual de vàlids, són igual de, doncs, no?, importants, i per tant que cal reconèixer el conjunt de les varietats lingüístiques. De fet, fa molt pocs dies, recordo a l'acte de lliurament dels Premis Martí Gasull, que organitza la Plataforma per la Llengua,
sí,
com la guanyadora del Premi a la Innovació, en aquest cas, doncs, una creadora de continguts digitals, la Cèlia Espanya, de les Terres de l'Ebre, reivindicava precisament en aquest àmbit, en l'àmbit de la creació de continguts, per tant, en l'àmbit de les xarxes socials, que calia també, en aquest cas, parlant dels Terres de l'Ebre, que tots els accents fossin, no?, presents també a nivell de continguts, de xarxes,
mira,
de mitjans de comunicació...
Francesc, em va molt bé que tragués les Terres de l'Ebre, perquè ara justament fa uns minuts parlàvem amb el Ramon Mitjana, que és propietari d'un bar de l'Okiosc al terme municipal de Talarn, això és el Pallars, i ell ens deia que la seva paraula preferida en pallarès era fato. Clar. A veure, si no m'equivoco, el Delta de l'Ebre, bé, de zones de Terres de l'Ebre, fato, voldria dir menjar, i bé, el Pallars és un adjectiu per definir una persona tossuda. No sé si això, si passa amb altres paraules també, i si això consideres que acaba enriquint, tot i que a vegades ens pugui arribar a confondre, això precisament acaba enriquint la llengua.
Exacte, això és, no?, la riquesa de la llengua catalana, però de fet de totes les llengües. És a dir, si anem a... no?, veure, analitzar totes les llengües del món, a tot arreu passa que, no?, tot i que hi ha un estàndard lingüístic en cada territori, i també per qüestions d'edat, no?, d'argot, doncs, es parla amb conceptes diferents, però tenint sempre com a referència, doncs, el conjunt de la llengua. De fet, el cas de fato és molt clar, perquè, a més, els meus avis que eren de la Conca de Barberà també utilitzaven la paraula, en aquest cas, però com els de les Terres de l'Ebre, que fa... el menjar. Per tant, ostres, podem analitzar... no?
Dóna joc, no?
Exacte, com vosaltres. I jo penso que és un tema interessant, que és un tema que, doncs, no?, es posa en la taula i que, per tant, això, que sigui el primer de moltes trobades com aquesta.
Oh, i tant, són paraules a més que germanen, no? També aquestes paraules que et fan sentir com a casa, ara que dèiem, parlàvem d'aquest fato, doncs si és una paraula que es parla doncs, a la teva comarca, també, doncs això et fa sentir una mica més a prop de casa. Avui hem volgut parlar d'aquest festival de les variants dialectals de la llengua catalana que s'ha presentat aquest matí, recordeu, serà l'últim cap de setmana de setembre a l'Espluga de Francolí. Hem parlat amb el secretari de Plataforma per la Llengua, el Francesc Marco. Francesc, moltes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé el festival, si no parlem abans.
Moltes gràcies.
Una abraçada.
Doncs mira, després d'haver fet la digestió, ara què et sembla?
Molt bé.
Pocs segons per arribar al punt de dos quarts, de quatre ja de la tarda. Mira, amb els senyals horaris arribem i us ho expliquem. Tirem cap a publicitat. A la tornada estarà amb nosaltres Manel Noguera, que és professor de psicologia, per parlar de la pressió per ser perfecta, sobretot que esgota els pares i també perjudica, debilita la salut mental dels fills. En parlarem amb la visió sempre interessant de Manel Noguera, però abans parlarem del Patxi, que és un lloro que ha desaparegut a l'Hospitalet. I parlarem amb la seva propietària, amb la Marga, que ens explicarà què ha passat.
Ràdio Estel.
Ai, amb la rutina i el dia a dia estic esgotada. Tu com ho fas?
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 té gelea reial pura i em fa sentir amb aquell extra de vitalitat. Recorda, si vas atrafegada, pren gelea. Demana Royal Provite 5000 a Laboratoris Marnis, a Herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Parlar amb la Marga, que és propietària del Patxi, que és a un lloro cua vermell que tenia a casa des de feia atenció 21 anys, o més de 20 anys, i que divendres, a causa d'un accident domèstic, va marxar volant per la finestra. Des d'aleshores, la família s'ha bolcat en buscar-lo per tal que torni a casa. Connectem aquesta hora amb la Marga. Marga, què tal? Com estàs? Com esteu, Marga?
Hola, molt bon dia. Si no és una cosa, parlar en castellà...
Cap problema, Marga.
Puc arribar amb gent d'allà del barri i tal, vale?
Tranquilíssima. Parla com tu, com et surti millor. Marga, com esteu?
Bueno, ahora estamos un poco... Tenemos bastante esperanza porque ya que nos están ayudando medios de comunicación como Radio Estel, que os queríamos agradecer en el alma la difusión, y bueno, lo estamos pasando bastante mal, la verdad, porque Patxi quizá para ojos de los demás es un loro, es un animal o es una mascota, pero para nosotros es uno más en la familia y lleva muchos años con nosotros. Es muy importante para mi madre, que es una mujer que tiene 80 años y la verdad que no hemos pasado bastante bien en la vida, así, por así decirlo, y Patxi le hace mucha compañía ya que ella vive sola con un hermano mío y lo estamos pasando bastante mal porque lo único que queremos es que nos lo devuelva si en el caso de que alguien lo pudiera tener en casa.
I ens expliques què ha passat, per si algú encara no s'ha assabentat, no? El que ha passat amb el Patxi.
Patxi está acostumbrado de toda la vida de ir suelto por casa, incluso con las ventanas abiertas, porque él no se iba, él es la sombra de mi madre. Lo que, por desgracia, tuvimos un accidente. Yo tengo un hermano que tiene un trastorno bipolar y sufrió una crisis muy fuerte y nos vimos en la obligación de llamar a la ambulancia, hicimos una escuadra para que vinieran a poder calmar a mi hermano y poder llevarlo al hospital. Y en una de estas mi hermano cogió a Patxi, que mi hermano también quiere muchísimo a Patxi, pero como estaba que no sabía lo que hacía, lo lanzó fuera de la ventana y el animal, pues tanto reflejo de animal que es, se fue volando y creemos que se desorientó y a partir de ahí ya no sabemos nada de él.
Y ya está. Y això va passar divendres, Marga?
Sí, esto pasó viernes día 10 de mayo, sobre las 11 de la mañana.
Clar, vosaltres, o sigui, heu fet aquesta recerca, no? De fet, comentau, bueno, és que clar, si a xarxes socials, no? Us heu mogut moltíssim, també heu fet diverses crides a diversos mitjans. Marga, com hem de reaccionar, per exemple? Bueno, primer de tot, jo crec que la pregunta seria quins trets, no? Ens ajudarien a reconèixer el patxi, no? D'altres lloros, perquè dius que és un lloro cua vermella.
Sí, Pachi yo creo que se diferenciaría de otros compañeros suyos de su especie porque es un macho, pero además es un macho y muy grande y es un loro que es bastante frondoso, o sea, está siempre que lo llevo al exótico cada año para la revisión me dice lo mismo, me dice es que si fuera una persona sería una persona grande, fibrada, fuerte, ¿no? De 2 metros y digo sí, y, o sea, Pachi se diferencia porque es un loro bastante grande. ¿Y por qué bastante nervioso? Los yacos suelen, la verdad, de todos los que he conocido, tienden a ser un poquito más tranquilos. Pachi es un nervio, Pachi no para. Además, mi hermano le hace muchos entrenamientos con un palo, así subiéndolo, bajándolo, para que coja fuerza en las piernas. Y es bastante movido, siempre está haciendo alguna y es muy trasto. Te quita comida, a lo mejor sí. Estás en la mesa, habla, dice cosas muy, bueno, graciosas, silbidos. No sé, com pide agua... Jo crec que se podria diferenciar bastante bien por eso.
I Marga, porta alguna pulsera o algun tret de... Saps? Algun chip?
Sí. Nosotros, desde que lo cogimos, optamos por poner chip, ya que la pulsera, mucha gente, cuando se encuentran este tipo de animales, pues intentan vender o lo que sea, lo que hacen es que les quitan la anilla. Entonces nosotros decidimos, porque es la más seguridad en cualquier animal y es primordial tener un animal con su identificación. Él lleva chip interno.
Vale. D'acord, doncs ens hem de fixar. Llavors, Marga, jo crec que la pregunta ara seria, no sé si algú ens està escoltant i mira, es trobi el patxi, com hem de reaccionar, no?
Perdona, el què?
Com hem de reaccionar? O sigui, l'agafem, vull dir, perquè jo ara, per exemple, saps? Estaria com... No sabria com reaccionar, no? O sigui, com l'hem de tractar per òbviament, posar-nos en contacte amb vosaltres?
Sí, si entrase en una casa, habría que tirarle una toalla encima y cogerle por las alas, porque Pachi, como está acostumbrado a nosotros, de otras personas que desconoce, tiende a picar, y tiende a picar muy fuerte. Tienen un pico con muchísima fuerza, tanto que pueden arrancar un dedo. Entonces, lo que habría que hacer es tirarle una toalla encima, intentar meterlo en una caja o dejarlo encerrado en una habitación y ya a partir de ahí avisarnos y lo demás lo haríamos nosotros, porque con nosotros va a actuar diferente.
No sé si vosaltres heu parlat, no? Suposo amb els veterinaris, clar, perquè el patxi en el moment en què, doncs mira, per aquest accident, no? Domèstic que ens explicaves, Marga, doncs va parar al carrer, ell com pot reaccionar, o sigui, o preguntat d'una altra manera, també què creus que ha pogut passar, no? No sé.
Sí, bueno, yo tengo la suerte que mi pareja es veterinaria, lo que es de perros y gatos, pero bueno, he estado en contacto con varias asociaciones que me están ayudando y expertos, y lo que me han comentado es que los primeros días, quizás los dos, tres primeros días sí que pueden ellos estar en la calle, porque van buscándose un poquito la vida, ¿no? Sobre todo con las amigas suyas, las cotorras, suelen ser con ellas por el silbido que hacen ellas, se sienten atraídos, pero ya pasando estos días es un tipo de animal que proviene de un clima que no aguanta tanto, digamos, la intemperie y sobre todo que necesita una dieta específica, con lo cual, si él sigue en la calle, tiene que estar muy debilitado, necesita... O sea, tiene que haber acudido ya a algún piso, a algún balcón, porque ellos se sienten débiles. O sea, los dos primeros días sí pueden aguantar, pero luego a partir de ahí ya es difícil y ya empiezan... Es el momento que empiezan a acudir a buscar como ayuda.
Pues nada, Marga, nosaltres enviar-te molts ànims des de Ràdio Estel. Esperem doncs, que finalment el Patxi torni a casa i si algú ens està escoltant doncs, i l'ha pogut veure, doncs, que es posi en contacte amb vosaltres, Marga. Una abraçada ben forta.
Sí, jo quería recalcar i ja...
Sí, el que necessitis, Marga.
si en algún momento la persona me puede estar escuchando o sabe de alguien que lo pueda tener, nosotros no vamos a emprender ninguna acción legal contra esa persona. Al contrario, mi madre, sobre todo, le va a estar eternamente agradecida a toda la familia. Ofrecemos 1.000 euros de recompensa y que estamos destrozados y solo queremos que Pachi vuelva a casa. Yo te lo agradezco muchísimo la entrevista.
Nada, Marga, una abraçada ben forta. Veïna de l'Hospitalet i com dèiem, propietària del Pachi. Una abraçada. Marga, endavant.
Una abraçada ben forta. Merci. Adéu.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
I continuem en directe perquè en 5 minuts ens situem a 3:15 de la tarda. Avui volem parlar també sobre la pressió parental i les expectatives sobre la criança. Un tema que afecta milers de pares i també de mares en tot el món. Un informe recent de la Universitat Estatal d'Ohio als Estats Units revela que el 57% dels pares se senten esgotats. I aquest cansament estaria relacionat amb les expectatives internes i també externes sobre com exercir la maternitat i la paternitat. Clar, aquesta situació pot tenir repercussions negatives en la salut mental dels pares i en el comportament i benestar emocional també dels seus fills. Avui, per parlar-ne, és un plaer tenir aquí a l'estudi amb nosaltres un cop més a Manel Noguera. Ell és, com ja sabeu, professor de psicologia a la Universitat Blanquerna Ramon Llull. Què tal, Manel? Com estàs?
Molt bé.
Ben trobat.
Un plaer de nou estar aquí.
Manel, clar, és que ens va cridar molt l'atenció, no?, aquesta notícia, quan vam llegir aquest article de La Vanguardia. Com podríem definir, no? Perquè això deu passar, aquesta síndrome, no?, de la família perfecta.
És que ens apunta això al 10, no?, aquesta sensació permanent.
És de 10.
I clar, fixa que això gairebé és aquest intent constant per esdevenir exemplar. I sobretot davant dels altres, no? Clar, és que això ja és un esgotament absolut, no? És aquesta... no podem baixar la guàrdia, no? I certament molt influït realment també per les pròpies xarxes, no? Fins i tot per aquesta cultura de l'èxit, no? Que ens aboca molt a buscar aquest referent extern, no? Com actuaria el millor dels pares, com actuaria el millor de les mares, què faria, què diuen els millors, què hem de fer per estimular al màxim, i realment això és que, clar, si ens posem un pes a sobre les esquenes, que realment és gairebé inassumible i insuportable, i tant.
Clar, i moltes vegades fins i tot innecessari, no? Perquè quins efectes, no?, pot tenir per als membres de la família, no?, aquest voler ser la família 10.
Clar, és que això, d'entrada, ja ens porta a aquesta permanent, diríem, ansietat, sensació d'estrès, no?, sensació moltes vegades també de culpa, perquè els pares i mares es poden sentir culpables també, no?, de vegades d'exigir tant els seus fills, no? I sobretot, per mi una paraula clau aquí seria el fet de contínuament ens jutgem, i això ens fa molt mal.
Bueno. No?
Ens jutgem, que hi ha com a mares i pares, i també els fills senten jutjats, i també aquesta tendència a avaluar constantment el que fem. Aquí perdem tot, desnaturalitzem absolutament les relacions.
Deixa'm preguntar-te, Manel, però fins a quin punt, ara que tu deies, no?, de jutjar-nos, no?, és important no jutjar els nostres fills quan estan en aquestes edats, no?, que estan madurant.
I tant. I a més, és que hem de respectar també els propis cicles evolutius, que no són iguals amb totes les persones, no? I ens hem de fer un fart de donar primeres, segones, terceres, quartes oportunitats. Perquè és que això... I els nostres fills, però nosaltres també com a pares. És que, síndrome de la família perfecta. La vida no és perfecta.
Amb això ja ho dius tot. Clar, com pot afectar, no? Perquè ara ho dèiem, no?, aquest voler ser perfectes. Esgota els pares, també els fills, no?, ens debilita també la salut mental, no? Com pot afectar l'esgotament d'aquests pares pel que seria la relació amb els fills i també, Manel, amb el que tenim al costat, amb la nostra parella.
Totalment. A més, aquí hem de fer una cosa, que moltes vegades l'entorn tampoc facilita tot això, perquè tenim moltes exigències a nivell professional i les que ens posem també a nivell social, no? I a nivell esportiu, i de fit, i de tot. Per tant, aquí també hi ha una qüestió ja de no tenir temps. I aquesta també és una variable clau. I crec que aquí també tornem a perdre aquesta sensació de poder respirar. Perquè a vegades les exigències ens les posem amb moltes masses coses.
Clar, i què passa quan tens aquesta sensació de dir, és que no puc respirar? Vull dir, no arribo tot, no? Quantes vegades de dir, què hem de fer, no?, quan ens trobem en una situació com aquesta?
D'entrada, avaluar, perquè jo crec que aquí és de prendre consciència de què és el que realment volem prioritzar i és important de cara a nosaltres. És que no podem fer tot.
Ja.
És que arriba un punt que jo crec que ens posem molt, no? Ens posem sempre en màxima atenció. Mira, posaré un exemple. I si faig una autorrevelació també personal, no? A mi m'agrada sortir a córrer. Però tampoc de forma competitiva. La gent allà amb la marca, exacte. I moltes vegades he aconseguit, amb les persones que surto a córrer, que tothom deixés el rellotge a casa. Perquè és que, de dir, gaudiu de córrer.
Clar.
Perquè és un moment que no és allò, no està... És que inclús, en funció de si portaven el rellotge o no, els hi veies que quedaven a vegades trebats, en funció... Ostres, que... No. Que és que, corrent... Pots trobar moments també per preses de decisions. I per tant, jo crec que amb totes les coses, al final, hauríem d'anar a l'essencial. I també ens estem imposant coses que no són significatives i que ens veiem abocats a vegades pel propi activisme a fer i que les podíem deixar de fer.
Clar, i ens oblidem del com les fem, no?
Sobretot. Acabem no vivint. Exacte. Les coses, no vivint les coses. Sí.
En aquesta recerca de ser el pare o la mare perfecta, Manel, és obvi que en aquesta recerca, com dèiem, els fills també els arrastrem a que siguin perfectes. Mm. És així, va tot lligat, no?
Va tot lligat, sí, absolutament. I moltes vegades també perquè estem projectant a vegades possibles frustracions nostres, que volem que els nostres fills esdevinguin... Sí. I aquí sí que hem de tenir molt, molt present aquest aspecte, també. Mira, també posaré un exemple. Recordo una persona que, a més, un esport individual, va aconseguir ser recordman a nivell estatal d'aquest esport, participació en campionats europeus, campionats del món, només li faltaven les Olimpiades, ja, no? I un dia em comenta, i li vaig dir, perquè vaig anar amb clar, ostres, tu, Déu-n'hi-do, no? Se'm va posar a plorar i em va dir, no ha valgut la pena.
Ostres.
Això és molt... Evidentment, llavors... Home, tot hi vin elements per donar-hi la volta a aquesta situació. Però atenció, estàvem parlant d'una persona que algú podria considerar exitosa.
Però per ell...
Però, exacte, allò... No havia... Per tant, a vegades que el preu és molt alt, no?, del que demanem. I sobretot perquè, de fet, no podem ser bons en tot. I a vegades, i evidentment, el que es tracta aquí és de trobar, de poder desenvolupar els nostres talents individuals. I sobretot també una alerta. Mai exigir als nostres fills, mai exigir-los allò que està per sobre de les seves competències. És que és així. I això hem de ser humils com a pares, però també al final, saber també avaluar, en certa manera, o ser sensibles i empàtics amb les necessitats de les persones que tenim al nostre voltant.
Ara que parlaves d'alertes, quins diries tu que són? Perquè moltes vegades, quan estem en aquesta posició com a pares, no, Manel, de voler exigir aquesta perfecció, no som conscients que ho estem fent. Dona aquesta sensació, quins diries tu que són els senyals, no, d'alerta que els pares haurien de tenir en compte per identificar si realment estan experimentant un nivell insalubre d'aquesta pressió o esgotament de cara als seus fills?
Home, sobretot a vegades sí que podem veure alguns canvis de molt sobtats de comportament o d'abandonament de certes activitats, no? Perquè diu, no vull jugar mai més això, no vull fer... Realment, és perquè potser tenen aquesta vivència ja més extrema d'intolerància. I, en definitiva, és que fins i tot, o vas que hi veiem uns patiments físics, perquè és que en situacions extremes la persona pot arribar a somatitzar.
Clar.
Aquella persona que se li exigeix que... Sí, el millor tocant el piano, i finalment podia arribar, com aquell diu, els dits se m'enrampen, no? O sigui que hi ha situacions d'aquest... O també, quan veiem que aquell vincle incondicional i positiu que teníem, doncs comença a trobar-se a ser més evitatiu. O sigui, serien senyals a dir, quan hi ha aquests... que dic, potser doncs, estem ja en una situació més límite en aquest sentit, i tant.
I jo encara ho complico més, perquè tu imagina't una persona, un infant ara mateix, o adolescent, que estigui passant per... No? Per aquesta situació, que tingui doncs, aquesta pressió per part dels pares i també per part de l'escola. No?
I llavors,
això se li va sumant, aquest adolescent... Clar. El normal és que faci, que esclati.
És que fixa't, Mercè, que a vegades l'adolescent pot arribar a tenir la sensació de dir, és que si no tinc bones notes, els meus pares no són feliços. És que si no marco el gol,
sí.
S'emportaran una decepció. Per tant, això, És que és molt bèstia, perquè finalment és a dir, la felicitat del meu pare, dels meus pares, del meu... depèn de mi.
Clar,
això és molt rotund.
Exacte, no? I que un adolescent tingui aquesta pressió...
Evidentment, això és bastant difícil de gestionar.
Com ho podem gestionar? T'ho torno a preguntar, perquè jo crec que és importantíssim, si veiem això mateix, no? Que estem com a pares, si tenim aquesta conducta, veiem que els nostres fills, no? Per tot el que ens estàs explicant, que jo crec que ens estàs donant com a exemples molt clars, no? Què hem de fer davant d'un adolescent que esclati, no? I digui, prou.
Home, si estem en el moment de l'esclat, doncs hem de tenir aquella sensibilitat absoluta per estar al seu costat i donar-li tot el seu suport, tot el seu suport, perquè moltes vegades què busquem en els fills? Doncs que crear aquest vincle absolutament de seguretat, aquest vincle és incondicional, no? I jo crec que aquí, doncs, nosaltres el que hem de ser és més guies, acompanyants, de tot aquest procés vital per aconseguir aquesta autonomia. Però en realitat jo crec que aquí és per això, jo crec que molt en respectar els seus ritmes, els seus ritmes vitals. Necessitem temps i necessitem temps també perquè les persones puguin anar desenvolupant individualment, no?, en tot aquest procés personal.
Vosaltres ho noteu a la universitat? O sigui, quan els alumnes mateixos, tu notes quan...
I mira, que és un missatge que diem moltes vegades, sobretot, no? No competiu, compartiu més. Perquè venen molt amb aquest model, però és que també és el que han viscut. Ens comparem permanentment. Això és un gran obstacle, no? I ens oblidem de mirar-nos a nosaltres mateixos quin és el nostre propòsit vital. És tan simple com això, finalment, és crear-nos, no? I clar, si busquem o ens deixem influir pel que ens diuen els altres, el que ens estem buscant a vegades és aconseguir objectius impossibles, inassumibles. Ens aboquem moltes vegades al que podríem ser, el que podríem anomenar allò l'àrea de pànic, no l'àrea d'aprenentatge. És allà on hi ha allò ens bloqueja.
Clar, i això és vital, que aquests... O sigui, no arribin amb aquesta àrea.
No arribin amb aquesta sensació, no? I que realment... Clar, és que si no estem creant com adults, abans d'hora, en miniatura, i que tampoc tenen aquesta capacitat per gestionar tot plegat, no?
Sí, és que són així, no?
Sí.
També et volem preguntar com podem fomentar aquesta criança, no?, més saludable i equilibrada, sense caure en aquestes trampes de les expectatives excessives, no?, que podem tenir com a pares.
Sí, jo crec que tornem a anar amb això que potser ja he comentat anteriorment, no?, el tema aquest de realment destensionar-nos tots plegats. Quan dic destensionar-nos, no?, donar-nos un moment de respir, no? Finalment seria com trobar ser pare, ser mare, és un patiment constantment, home, evidentment que hi ha una part de... Però també ha d'haver molt de gaudi, no? De donar-nos bons moments, de poder tenir moments, de poder jugar, poder compartir. Realment jo crec que aquesta és una de les qüestions més fonamentals.
I si m'ho permets, Manel, hi ha moltes vegades que quan passen aquestes coses a l'infant, a l'adolescent, se li diu que nen, doncs millor que vagi al psicòleg, no?, que segueixi un tractament, no? Però jo crec que moltes vegades el tractament l'ha de fer tota la família.
I tant.
No? Ha de ser una teràpia familiar, No sé si...
Sí, com ho veus tu? No, perquè és que... mira, i precisament hi ha molt la visió també aquesta sistèmica en la psicologia, que, perquè realment, doncs, finalment la família és un tot, i cadascú fa la seva funció, que pot ser més funcional o disfuncional,
clar.
Però realment sí que és veritablement aquest enfocament és bàsic a l'hora d'aquest tipus d'abordatges i de millora.
Per què és bo ser perfeccionista o no? Fins a quin punt?
Jo crec que el fet de ser perfeccionista... Clar, hauríem també de matitzar la paraula perfeccionista. És bo arribar al fons de les coses, i tant que sí. És bo en la profunditat, i tant. El que passa és que el perfeccionisme sempre ens genera aquell punt també més de rigidesa en les coses, no? Jo crec que, per tant, hem de tenir objectius, i tant que sí. Hem d'exigir, en certa manera, sí.
Clar,
però de forma raonable.
Aquesta és l'altra.
La diferència és això, perquè el que no podem fer és també de dir, no, consentir tot. Veritablement el que hem de... Perquè forma part també de l'àmbit del procés educatiu i també, doncs, de fomentar aquesta autonomia i també donar eines per gestionar les situacions més crítiques de la vida. Però el perfeccionisme, què és el perfeccionisme? No? Perquè moltes vegades, a vegades ens centrem, és com centrar-nos quan en un treball algú diu, uf, no m'agrada, ara hi ha el 12. Malament, t'estàs fixant purament això, no? Fixa't en el fons, fixa't, i no en la forma, precisament, no? Jo crec que aquest, no sé si m'ha vingut al cap aquest exemple, no? Però també revelaria aquest fet de dir, anem a l'essencial.
Eh? I perdona, ara posa't en aquestes parelles, no? Que el pare o la mare, és igual, un dels dos sigui molt perfeccionista, que busqui aquesta perfecció, i l'altre... tant se li fa, saps? Vull dir que estan... Clar, gestionar també a nivell de parella, que dèiem abans, no? Que com ens comportem amb la parella, això també com es gestiona, com ho pots equilibrar? Perquè tu, en el fons, has d'enviar un missatge, o sigui, únic als teus fills. No sé si m'ha explicat,
sí,
eh?
Sí, sí, m'he explicat. Home, d'entrada, el que mai podem menys tenir la capacitat dels fills a l'hora de voler això, no? També, i de poder-ho percebre, perquè segur que es quedaran amb la bona part dels dos. I ja des del punt de vista més de la parella seria de dir, un, mira, relaxa't una mica i l'altre dia posa't una mica les piles per semblar una mica més.
Clar.
Sí, però que tampoc és bo, això. Finalment, aquests elements, mentre no siguin molt dissociatius, també sí. Són dues maneres de fer... Finalment, veure models diferents, bueno, també és ric, eh?
Manel, saps això que sempre dius, tu ets el poli bo i jo sóc el poli dolent, o que a vegades et toca fer el de bo i de dolent. Uh-huh. No? Això és així, no? Però... Clar, anivellar-ho, això costa, a vegades també.
Costa, no, i també és dolent que sempre...
Sigui el mateix, clar.
Ah, exactament, no? Perquè llavors també a vegades s'associa exclusivament a una persona i això no és.
Mira, per acabar, que ens queden res, encara 4 minutets, aprofitant que venies també a... No sé, jo crec que hem donat força consells, però si volies com fer com un resum dels consells que poguessis donar a les famílies que es troben en aquesta situació, jo crec que...
Jo crec que sí, i finalment, potser com a lema clau, que seria, doncs, estimar incondicionalment i rebaixar aquesta pressió en quant als objectius i que plantegem als nostres fills, que moltes vegades són excessius i poden ser perjudicials, no, per la seva salut mental.
Ara sí que et volíem preguntar, s'han realitzat les proves PAP, que se n'han parlat bastant, aquests exàmens que són necessaris per l'admissió dels graus d'educació infantil i també d'educació primària a la Universitat de Barcelona, de Catalunya. Un 43,06% dels examinats ha suspès. Clar, això és una quantitat molt preocupant.
Molt preocupant, però bé, és que el preocupant... anem a l'arrel.
Va.
És l'existència de les PAP en aquest moment inicial d'entrada. Precisament, és a dir, l'ESPAP, que entre altres coses el que busquen és veure el nivell de lògica matemàtica, raonament crític, que han de tenir els mestres.
Sí.
Perfecte. Però no haurien de buscar, en tot cas, més identificar la vocació o la més motivacional de les persones que volen estudiar educació, perquè al final el que hem de tenir són mestres que quan acabin el grau aconseguissin aquest nivell de passió, de la passió per educar, i evidentment aconsegueixin aquests nivells. Però jo crec que aquí, i això és una cosa que precisament Blanquerna ha liderat, i hi ha dues universitats que no exigeixen d'entrada les PAP, sinó que exigeixen que s'aconsegueixin aquests nivells al finalitzar el grau, perquè consideren que el que s'ha donat és oportunitat als mestres, i a més perquè alguns d'aquests elements... competències comunicatives, de renomament crític, lògica o matemàtica, també es desenvolupen a dintre d'algunes matèries, com poden ser la de comunicació oral i escrita i digital, o coneixement i activitat de matemàtica a l'educació. Per tant, és un exemple més de que estem posant molta pressió en la línia de sortida i no en la línia d'arribada. I aquesta és un dels grans problemes.
Clar.
I fixem, si ara és que, mira, aquesta pregunta és perfecta, perquè enllaçant amb tot l'anterior que hem dit, de dir, per què ens posem tanta pressió? Inicial, fins i tot nosaltres com a pares, hi ha aquests objectius inassumibles, no? Donem temps perquè puguem fer un llarg camí, i un camí on realment puguem disfrutar d'aquest viatge.
No, i a part també que per aquesta pressió nosaltres com a fills, com hem estat fills abans de ser pares, l'hem passat també.
I tant.
No?
I
som conscients del que es passa en una època com aquesta.
I tant.
Però a vegades, mira, això que passa el temps i ens en oblidem. Manel, ha estat un plaer. Moltes gràcies, eh?
Gràcies a vosaltres.
Una vegada més. Escolta, com van els alumnes? Bé o no? Ja encara en final de curs, no?
Mira, justament ahir, la nostra facultat, la facultat... Doncs, bueno,
de psicologia?
Sí, i van finalitzar les classes de grau.
Eh? Ah, de grau.
De grau. I ara, mira, la setmana que ve, doncs, estan amb el... Hi ha el neguit dels exàmens, no?, últims lliuraments, i sí, sí, o sigui que...
Veurem, bueno, a veure què passa. Perquè i ara jo ja m'he perdut, que tenen juny i després tenen juliol per recuperar, o
sí,
com funciona,
sí, sí, les convocatòries,
això?
Les, és... Sí, sí, les convocatòries és de sí. Segona convocatòria, hi ha una segona convocatòria també el mes de juny, no? Uh-huh. I en el cas dels màsters, d'algun màsters, també encara es manté la de segona convocatòria al setembre.
Al setembre, va,
fantàstic. Per lliuraments de treballs de final de màster i alguns així també que acaben el pràcticum i tot plegat.
Bueno, bueno, doncs molts ànims.
Estem
molt
distrets
ànims.
I tant.
I també els professors. Manuel Noguera, doncs professor de Psicologia a la Universitat de Blanquerna Ramon Llull. Gràcies.
Gràcies. Adéu-siau. Adéu.
Vinga, anem a escoltar la Sandra Gómez, a veure què ens explica pel que fa a les notícies i a la tornada aquí, al Fabricació Pròpia, i ens espera el Lluís Canut.